Paraules de vida. Un espai obert per parlar de l'actualitat a l'Església.
Què tal? Salutacions, bon dia, bon diumenge. Quan ja fa un mes i mig aproximadament que va esclatar l'atac de Rússia contra Ucraïna, avui novament volem reflexionar sobre aquest conflicte bèl·lic que està provocant molt de dolor i patiment al continent europeu. Una de les veus que s'han alçat contra aquesta barbària és el Papa Francesc. Recordem que el Sant Pare ha fet diferents moviments a banda de denunciar cada dia a través de les seves xarxes socials les atrocitats que s'estan cometent en aquesta guerra. El Papa Francesc ha tornat a demanar que callin les armes, que es posi fi a aquesta guerra que només crea mort i destrucció. Ha estat molt taxatiu i ha recordat que aquesta societat i els seus governants estan acostumats a pensar amb la lògica de la guerra i no pas amb la de la pau. Avui analitzem la situació bèl·lica entre Rússia i Ucraïna amb la Tica Font. Ella és investigadora del Centre de l'As d'Estudis per la Pau. Des del Centre de l'As d'Estudis per la Pau han tornat a valorar negativament l'anunci que fa unes setmanes feia el president del govern espanyol, Pedro Sánchez, d'augmentar la despesa militar de l'estat espanyol fins a assolir el 2%. Un anunci, per cert, fet en plena guerra entre Rússia i Ucraïna. De seguida en parlem, però abans us recordo que a la recta final del programa arribarà un nou comentari de l'actualitat de Francesc Romeu. Som-hi!
Paraules de vida, amb Emili Pacheco.
Tica, bon dia i benvinguda al Paraules de vida.
Hola, bon dia i moltes gràcies per invitar-me.
Tica, suposo que aquests dies no pareu de parlar als mitjans de comunicació, de reflexionar, de fer publicacions entorn a aquesta guerra, aquesta invasió de Rússia a Ucraïna i de totes les seves conseqüències. Ara mateix, en quin punt estem? Tot i que és una situació que canvia, però estem en un punt, suposo, de molt drama per moltes persones, no? Una situació dramàtica.
Jo diria que les persones que estan en Ucraïna i les que han sortit a fora d'Ucraïna, aquesta gent ho està passant molt mal. És molt dolorós veure com la teva vida se t'ensorra en un moment. En un moment ho pots perdre tot, feina, salaris, familiars morts, la casa que se t'ensorra. És segurament l'empresa en la que treballaves, pues, no sé si no ha tancat, és que no sé d'on treuen els recursos per poder viure, menjar, adquirir medicaments. Jo crec que és un estat psicològic fort, anímicament dur per la gent que ho passa.
Una situació, com diem, complicada des del punt de vista més humanitari. Vosaltres, des del Centre de l'As d'Estudis per la Pau, el que feu és analitzar cada any la situació, la despesa, no? La despesa militar que es fa que fa l'Estat espanyol. De fet, ara fa uns dies, no? El president anunciava que el president Pedro Sánchez anunciava que hi hauria un increment d'això. És a dir, no sé si aquest anunci és un despropòsit amb tota la situació que estem vivint, que està vivint Europa.
Jo crec que el que ha fet Pedro Sánchez és aprofitar aquest moment on les enquestes d'opinió són favorables a que el govern prengui mesures com aquestes. Han estat molta gent de l'opinió pública pues és favorable a que s'intervingui, a que s'enviïn armes a Ucraïna, a que s'armi a la població, a que hi hagi més pressupost per defensar-se de Rússia. I quan l'opinió és favorable, una decisió, un compromís que estava pres per tota la Unió Europea del 2014, doncs ara se'ns ha anunciat, com diguem, abans sabíem que la població era contrària, ens costava molt apujar els pressupostos i vendre a la població que això calia fer-ho i ara ho tenim abonat. Per tant, el que no hem fet, com si diguéssim, en els últims 8 anys anem ara a accelerar-ho en els 3 últims. Però la decisió estava presa,
Diguéssim que ha aprofitat la conjuntura, no?
Exacte. Perquè ara la població no li muntarà un pollo al carrer per un tema com aquest.
I amb xifres són, de fet, ara el 2022 ja s'està destinant un 1,8% del PIB a despesa armamentística i ara es vol que arribi al 2%, no?
El compromís que va prendre tots els països de la Unió Europea dintre de l'OTAN i que es van comprometre amb els Estats Units és que tots els membres de l'OTAN apujarien el seu percentatge destinat a defensa al 2%. I tots estaven amb ello, eh? Ja tots anaven fent mesures, però ja dic, no s'atrevien a fer-ho d'aquesta manera, eh? I fins i tot, mira, la Unió Europea no tenia un pressupost, diríem, com a capítol, destinat a defensa. I, en canvi, el pressupost del 2021 ja el té. I en aquest cas és un pressupost de defensa que té el que ells diuen un pilar dos finestres. Un dedicat a ajudar els estats a que comprin armament i que aquest armament, d'alguna manera, sigui comú. Que intentar que la majoria de països tinguem el mateix armament. I, per tant, aquells que facin compres conjuntes de lo mateix, la Unió Europea els hi donarà un euro per cada quatre que ells puguin invertir. A més, traurà que les inversions en despesa militar surtin fora del dèficit públic, perquè així ningú sobrepassa, això queda fora, així no augmentarem el dèficit públic per una qüestió com aquestes. I l'altre gran paquet de mesures ha estat per incentivar projectes comuns de desenvolupament de nou armament. Per tant, són ajudes directes a la indústria d'armament, que desenvolupi projectes propis que serien com Unió Europea. I aquí cada país es pot afegir a projectes i coordinar-se les diferents indústries militars per desenvolupar projectes. Doncs per drons armats, per míssils dotats d'intel·ligència artificial, aquest tipus de projectes. Disposaran de diners amb subvencions fins al 100% a la indústria militar.
Déu-n'hi-do. Tica, quan es parla del sector armamentístic, quan es parla de les armes, molts experts diuen és un sector o és una qüestió delicada perquè hi ha molts interessos econòmics i perquè hi ha molts diners de pel mig. És així?
És així. I a més és un mercat opac. Aquí ningú vol saber ni qui ven ni qui compra. El venedor te diu és que el comprador no vol que se sàpiga el que compra, per tant, jo no informo. I els nostres governs, que totes les armes han de sortir autoritzades per al govern, amb aquest element el que han fet és declarar les exportacions d'armes com a secret oficial, que això vol dir que el Parlament no pot tindre aquesta informació. Quines armes autoritza el govern espanyol, el Parlament queda fora. Amb la qual estàs dient, si el Parlament, la seva missió és supervisar i controlar la gestió del govern, doncs aquesta queda fora de les seves funcions, perquè és opaca i no poden tindre accés a aquesta informació.
Ara que parles d'això, d'aquesta qüestió de l'opacitat, de fet, el passat diumenge a TV3, els companys de Televisió de Catalunya, el 30 Minuts, dedicaven un programa sobre armes en el que explicaven, no?, precisament de l'opacitat i dels problemes que han tingut a Espanya per quan investiguen, quan volen posar llum, en aquest cas, no?, a la situació, doncs tenen moltes traves i fins i tot parlaven de situacions o de rèmores del franquisme, no?, de que no es deixa investigar, no?
Sí, aquí la tònica és el silenci. La indústria no fa declaracions, la indústria no informa. Inclús, per exemple, nosaltres mirem els balanços econòmics anuals, que això és obligat. Tota empresa ho ha de fer i ho ha de lliurar a la Cambra de Comerç. Tu te'ls mires i pots trobar macrodades, però informacions concretes pràcticament no en tens. I per part del govern, si nosaltres fem informes, nosaltres diguem coses, l'actitud del govern també és silenci. Perquè si el govern i la indústria no parlen, no hi ha debat social. I si no hi ha debat social, doncs no existeix el problema.
I no es qüestiona, no?
Claro, i no es qüestiona. Per tant, la idea és sempre que estigui tapat. I per això ningú ha de parlar. És la màxima.
Ara, Tica, amb aquest conflicte, amb aquesta guerra a Ucraïna, es parla també de l'amenaça nuclear, no? És a dir, de l'amenaça nuclear des de Rússia i ara també des de l'OTAN.
Bueno, això jo crec que és molt, molt preocupant que tornem a l'estat dels anys 62, si algú recordem aquella imatge del Kennedy i Moscú en els míssils de Cuba, doncs sembla que estiguem en una situació com aquestes. Rússia amenaça i no només amenaça, sinó que ell ha dit, Putin ha dit, que ha posat en alerta màxima a les tropes que estan dotades d'armament nuclear. I l'OTAN aquests dies ha posat el mateix. I França, per exemple, ha posat en el mar ja 4 submarins dotats d'armes nuclears. A on es dirigeixen? No ho sé, però d'alguna manera els exèrcits estan en alerta. Jo crec que seria la gran barbaritat que podria passar a la humanitat. I dius, és que estem locos o què? Com per utilitzar una arma? Què és el que algú creu que es pot aconseguir en tanta destrucció? A mi m'és inconcebible. Si pensem en el que en diríem costos-beneficis, jo és que només veig els costos però no veig els beneficis d'utilitzar les armes.
Tica, des del Centre de l'As d'Estudis per la Pau, com analitzeu també el fet de que ara els països d'Occident vulguin, en aquest cas, armar Ucraïna perquè es defensin, diuen la legítima defensa, no? i de que s'aportin armes a Ucraïna? Clar, aquí estem pagant amb la mateixa moneda, no? És a dir, armes per armes.
Sí, bueno, en aquest cas se dona armes, però tenim, jo crec, que una dificultat afegida, que és que l'exèrcit d'Ucraïna no estava armat, com si diguéssim, amb armament occidental. Per tant, no el saben utilitzar. No pots regalar, no sé, jo crec que el que ha donat Espanya és regal. El que dona Estats Units són tants, tal mil de milions, que ja no sé si és un regal o és una factura que tindrà que pagar quan pugui Ucraïna, Estats Units.
És a dir, que tindrà una contraprestació futura, no?
Sí, de deute que anirà acumulant-se i de dir, bueno, ja te'l cobraré, el que ara t'està servint. En el cas de les armes que ha enviat Espanyola, a Espanya, són armes, diríem, lleugeres. Són armes que no necessiten gaire formació per fer-les servir.
És una manipulació fàcil.
Sí, de fàcil. Fins i tot hi ha alguns twitters que ho expliquen en Twitter com gastar-les, aquestes armes que ha venut a Espanya. Hi ha això, doncs un militar o una persona ensenya com utilitzar doncs, el 190 d'instal·les espanyol, que és un llançagranades, d'usar i tirar.
És a dir, una mena de tutorial, no?
Sí, fan un tutorial per Twitter. Això està. El problema és que és un tipus d'armament que és lleuger, fàcil, i la qüestió és tot aquell que ara no s'utilitzi, perquè segurament ne quedarà bastant sense utilitzar, coneixent la història com la coneixem, història dels últims 20 anys, cal esperar que aquestes armes acabaran en el mercat negre. Acabaran o bé en grups de mafiosos o bé en grups armats, en milícies d'altres països, això acabarà per aquests canals. Amb la qual cosa, dius, bueno, no sé, d'aquí uns quants anys veurem com hi ha persones que les han fet servir amb unes finalitats que poden ser purament personals, econòmiques, de fer mal, etc. Més desastre encara.
Ara que malauradament tenim aquest conflicte europeu, aquesta guerra entre Rússia i Ucraïna, quan es parla, Tica, del debat, armes sí, armes no, el debat ha de ser armes no, sempre, no?
Per mi sí, per mi sí. Mira, el poc que sabem de les negociacions, dels punts que s'han posat sobre la taula, doncs quan, ara no és moment d'explicar-ho, però quan un cop te'ls has mirat, dius, i si el que demana Rússia és això, per aconseguir això feia falta una guerra. Per poder acordar que tindràs un país desmilitaritzat, que no s'unirà a l'OTAN, ja ho ha dit, que no entrarà en la Unió Europea, ja ho han dit, que estarà desmilitaritzat, que renuncia a Crimea. Demanen la independència del Donbass, ja veurem aquí què passa, que la llengua russa serà respectada i la Constitució ho dirà. Dius, i per això tenia que morir tanta gent, destrossar una ciutat, destruir hospitals, escoles, biblioteques, museus, tot això tenien que fer-ho? És que no podíem arribar a acords? Tan difícil és que arribem a acords i a vegades són acords de respectar-nos, de conviure en el mateix espai. Jo crec que necessitem molta reflexió,
És una crisi, com diem, humanitària, un drama per la humanitat que hi hagi aquesta guerra. I no sé, també, des del punt de vista també de l'anàlisi que feu vosaltres des del centre de l'AS, el tema de la repercussió econòmica o dels efectes col·laterals d'aquesta guerra, en aquest cas a nosaltres, no? Quan es parla d'aquesta crisi energètica, d'aquesta crisi en els preus dels subministres, del gas, del petroli, de tota aquesta situació, això fins a quin punt també és cert, no? Perquè diuen, es posa l'excusa, els preus estan desorbitats del gas i es posa l'excusa de la guerra. És així realment, Tika?
En general, quan hi ha, a vegades ni siquiera quan la guerra comença, només en que algú amenaci en la guerra, la bolsa és molt púrica. Ja estan allà que tot es trentolla i que la bolsa baixa. I immediatament el petroli puja. Això és algo que sembla que passi cada vegada que ho fa un anunci. Val? I en aquest cas jo diria que la guerra ha donat aquest peu, sobretot perquè en Europa, no tant els països del sud, França, Itàlia, nosaltres, tota centre Europa i la part que dona més cabalers, és molt dependent del petroli i del gas rus. I això pues, fa difícil prendre decisions. I si el preu puja, pues, encara és més benefici per Rússia. És el que algú diu, que d'alguna manera li estem subvencionant la guerra, perquè el petroli no l'hem parat, li'l seguim comprant, li'l comprem més car i, per tant, li estem finançant la guerra. Bé, també la població ho patirà per altres formes. Però el preocupant és que en Espanya tenim, jo crec que amb això Càritas fa uns treballs molt bons sobre el nivell de pobresa i l'increment de preus que hi haurà. Uns lligat al gas, al petroli, la llum que ja venia descontrolada. Però quan es diu la producció de cereals no surt, si la guerra no acaba aviat no podran plantar, no hi haurà una collita. Això també afectarà que hi ha una producció que se veurà afectada en el preu. I quan això afecta aliments bàsics de les persones, jo crec que el que ens trobarem és que la pobresa, no ara, perquè ara tenim els camioners en lluita, però la gent més pobra, que és la més silenciosa, la que no surt al carrer fent grans lluites, ens podem trobar que d'aquí un any ja no és un 20, sinó que és un 30% de la població, que inclús treballant no pot pagar. No pot pagar la llum, no pot pagar menjar, que no comprarà vedella i tindrà que menjar pollastre, però quan el pa no es pot menjar perquè el preu ha pujat molt, serà un tema delicat.
De fet, és un panorama desolador, no? Perquè parlem d'aquesta guerra, no? Però parlem també de... Es parla de crisi humanitària, de guerra i de fam, i de futura fam, no? O sigui que suposo que el panorama és desolador, no? I no s'aposta per la pau.
Que... No. I jo diria que aquí en Espanya, en Europa, que ara tenim uns governs que poden subvencionar. Mira, ara el combustible dels camions, pesca, els hi subvencionaran. El tractor del pagès li subvencionaran. Vale. Posem que el pa o el pollastre se subvencioni com a aliments més bàsics o la llet. Però ara posa't això en el nord d'Àfrica. Posa't en el Sahel. De què? De què? Jo crec que això generarà molta inestabilitat arreu del món, aquests increments de preu, que ja veurem, suposant que la guerra acabés i ràpid, ja veurem si aquest problema de preus s'atura.
Tica, ja per acabar...
La situació és lletja.
Per acabar, Tica, des de la vostra visió, des del Centre de l'AS d'Estudis per la Pau, creieu que serà una situació curta, sí que la guerra serà curta? O no sé si teniu un pronòstic per la vostra experiència.
No la tenim, però jo diria que el que estem tots és desitjant que sigui curta. Ja veurem si el desig és real o no. En aquests dies, home, teníem una mica d'esperança quan veies que es reunien, però en aquests moments tu veus que ningú dels dos actors, ni Rússia ni Ucraïna, tenen una disposició com per arribar a un acord. I mira, jo en aquest programa crec que també volia, en aquest cas, felicitar l'actitud que ha tingut el papa, tan diferent de la que ha tingut el pope rus. Uh-huh. Jo, que un pope rus anteposi que ell és primer rus i després és el pare espiritual dels russos, m'ha semblat de lo més que mai m'esperava que algun pope o un cap d'una església pogués tenir un paper com aquest.
De fet, el papa Francesc s'ha posicionat des d'un primer moment, oi? I cada dia sortint als mitjans dient...
Bueno, sí. Des de mesos abans. I ara cada vegada que surt per dir que no, que s'ha d'acabar en la guerra, i amb unes formes prudents per deixar obertes les portes a poder parlar amb Putin. S'ha reunit amb l'ambaixador rus en el Vaticà, ha fet passos de dir, mirem a veure si això es pot acabar. Jo crec que ens ha fet una mica de líder espiritual, posant lo que importa, que és la vida pel davant, abans que la guerra i els beneficis de la guerra, però també ha actuat una mica com a líder que podia intentar fer alguna cosa perquè s'acabi.
Tica Font, com sempre, un plaer que ens acompanyis al Paraules de Vida.
Moltes gràcies a vosaltres. Fins una altra.
Paraules de Vida, amb Emili Pacheco.
Recte final del Paraules, arriba el comentari de Francesc Romeu. Francesc, molt bon dia.
Molt bon dia a tothom. Des del nostre programa volem donar el nostre més sentit condol als fidels de la diòcesi de Girona per la mort la setmana passada del seu bisbe Francesc Pardo, degut a una complicació d'una greu llaga d'estómac que l'havia retingut hospitalitzat aquestes darreres setmanes. Dilluns passat, 4 d'abril, a la catedral de Girona es va celebrar la missa exequial i en la mateixa catedral va ser enterrat el seu cos. La cerimònia va estar presidida per l'arcabisbe metropolità de Tarragona, Joan Planelles, que abans de ser bisbe també va ser capellà en actiu de la diòcesi de Girona. Amb ell també van concelebrar el nunci apostòlic d'Espanya, Bernardo Auza, i l'arcabisbe de Barcelona, el cardenal Juan Josep Omella, amb tots els altres bisbes de Catalunya, també bisbes d'altres diòcesis, molts capellans i prop d'un miler de feligresos. Recordem que el bisbe Pardo encara era el bisbe titular de la diòcesi de Girona, tot i que ja havia presentat al papa Francesc la seva renúncia al càrrec el juny passat en complir els 75 anys d'edat prescriptius per la deguda jubilació. Francesc Pardo havia nascut a Torrelles de Foix, al Penedès, en el si d'una família de pagesos. Després d'estudiar al Seminari de Barcelona i de la seva ordenació presbiteral, el 1973, va ser vicari de Vilafranca del Penedès i, posteriorment, des del 1980 al 1997, va ser rector de Sant Sadurní d'Anoia, on recordo jo que el vaig conèixer, i on també va ser vicari episcopal. Després ja hem de saltar al Vallès, atès que el 1997 va ser nomenat rector de la parròquia de Sant Esteve de Granollers, fins que el 2004, en crear-se la nova diòcesi de Terrassa, es va convertir en un estret col·laborador del bisbe Josep Àngel Saiz Meneses, esdevenint el seu vicari general de pastoral i delegat episcopal per l'economia, fins que el papa Benet XVI el nomenà bisbe titular de Girona el 16 de juliol del 2008, fa més de 13 anys, per substituir el bisbe Carles Soler i Perdigó. Moltes coses elogioses es poden dir del bisbe Pardo, com també se'n poden dir de crítiques, com molt bé les ha recollit gairebé totes el diari El Punt Avui, de clara referència gironina. Però si alguna qualitat en destacaria jo, seria la seva gran capacitat de treball i d'entrega al seu ministeri, primer com a capellà i després com a bisbe. Ho va expressar molt bé l'arcabisbe Joan Planelles en la seva homilia exequial dilluns passat a la catedral de Girona, dient textualment: com a bisbe ha estat missioner incansable, amb una activitat que l'ocupava plenament i totalment. Tots els que hem col·laborat amb ell ho podem corroborar. També els germans bisbes ho van viure en el nostre darrer encontre a Roma, a la visita ad limina fa poc més de 2 mesos, quan ja no podia amb les seves forces, però amb un esforç extraordinari va participar a totes i cada una de les trobades i reunions, i especialment en la trobada amb el papa Francesc. Val a dir que era un bisbe que allà on veritablement gaudia era anant a les parròquies, on entre la gent li sortia el millor d'ell mateix. Gaudia estant present a trobades i encontres i a la visita de cadascun de les prop de 400 parròquies de la diòcesi gironina. També va ser un bon pastoralista treballant per la Conferència Episcopal Espanyola en les comissions de pastoral i de pastoral social i promoció humana i responsable de turisme i del lleure i de la pastoral de la salut. Amb els bisbes de Catalunya va ser el bisbe delegat del Secretariat Interdiocesà de Pastoral de Joventut, de l'Apostolat Seglar, de la Pastoral Obrera i, sobretot, del Secretariat Interdiocesà de Conservació i Promoció de l'Art Sagrat i del nou projecte Catalònia Sacra per divulgar i fer conèixer pastoralment i culturalment el patrimoni eclesial de les diòcesis catalanes. Molt bon diumenge a tothom!
Paraules de vida, amb Emili Pacheco.
Us oferim la carta dominical de l'arcabisbe de Barcelona, Joan Josep Omella.
Déu vos guard. Avui, diumenge de Rams, faig meva i us trasllado una petició del Papa Francesc en el seu missatge de Quaresma d'aquest any. És una petició que ens servirà de preludi a la Setmana Santa. Així ens demana. No ens cansem de pregar. Jesús ens ha ensenyat que és necessari pregar sempre sense defallir. Necessitem pregar perquè necessitem Déu. Pensar que en tenim prou amb nosaltres mateixos és una il·lusió perillosa, diu el Papa. Tinguem en compte aquesta petició. Cal que intensifiquem la pregària durant la Setmana Santa, especialment a partir de la contemplació dels misteris centrals de la fe. Aquests dies, la celebració comunitària d'aquests misteris ens ajudarà a aprofundir en la nostra fe. El Sant Pare ens recorda que amb la pandèmia hem palpat la nostra fragilitat personal i social i podem afegir que amb la presència de la guerra a Ucrania hem pres consciència de la fragilitat de la pau a Europa. Aquesta fragilitat ens pot ajudar a unir-nos interiorment i espiritualment a l'experiència de fragilitat i abandó en Déu viscuda per Jesús durant la seva passió. El Papa reflexiona i ens diu que ningú no es salva sol perquè anem tots en la mateixa barca enmig de les tempestes de la història, però sobretot ningú no se salva sense Déu, perquè només el misteri pasqual de Jesucrist ens concedeix vèncer les fosques aigües de la mort. La fe no ens eximeix de les tribulacions de la vida, però ens permet travessar-les units a Déu en Crist amb la gran esperança que no enganya i que té per penyora l'amor que Déu ha vessat en els nostres cors per mitjà de l'Esperit Sant. Sí, Crist és la nostra esperança, per a nosaltres i per a tot el món. Aquest any celebrem aquest diumenge de Rams llegint el relat de la passió de l'Evangeli de Lluc, qualificat com l'Evangeli de la Misericòrdia de Déu. El profeta poderós en obres i paraules és condemnat a mort a Jerusalem. I ho podem veure de manera especial en el preciós diàleg que té Jesús amb el bon lladre. Us convido a rellegir-lo i a meditar-lo. Aquest relat ens fa sentir prop del cor de Jesús, ple de misericòrdia, ple d'amor entranyable i gratuït. La mort i la resurrecció de Jesús apareixen profundament unides en l'Evangeli de Lluc, que escriu sobretot per als no jueus, per al món dels grecs. En la seva resurrecció, Jesús es presenta com el vivent que comunica l'Esperit de Déu tant a jueus com a grecs, és a dir, a tots nosaltres. I amb l'Esperit, Crist ens comunica la pau, el perdó dels pecats, l'esperança, la llibertat dels fills, la reconciliació i la capacitat d'estimar fins a la fi. D'aquesta manera, Jesús, amb la seva passió, mort, resurrecció i ascensió, es fa solidari amb tots els homes i dones que sofreixen i moren. Jesús gloriós ve per comunicar gràcia i perdó a tothom. Per això era necessari que Jesús morís i ressuscités a Jerusalem, perquè la seva glòria fos la nostra justícia i la nostra esperança, ja que Déu Pare volia que fóssim lluança de la seva glòria nosaltres, que des del principi tenim posada en Crist la nostra esperança. Benvolguts germans i germanes, a tots us desitjo una santa setmana.
Us hem ofert la carta dominical de l'arcabisbe de Barcelona, Joan Josep Omella.